amb veus d'altri, un espai de reflexió que dona veu a gent que té coses a dir, de la mà de Tomàs Llopis. Escric aquesta nota consternat encara l'endemà del segrest de Nicolás Maduro i ignorant les conseqüències que pot tenir el fet d'entrar unes forces armades estrangeres en un territori sobirà i endur-se per la força el seu màxim governant, independentment dels fets de que aquest puga ser acusat. Són dues qüestions, la culpa i el segrest, que demanen tractaments diferenciats i ben separats i no podem abordar-les així. Salvant totes les altres consideracions no menys importants, la complexitat del rapte és majúscula i només pròpia dels temps en què vivim i de les tecnologies de què disposen els més poderosos. Tan sols voldria, ara i ací, consignar un apunt breu. La història tendeix a girar sobre el seu propi eix i qui no n'aprèn sempre cau en el mateix forat, dit siga a manera d'advertiment. I al fil d'aquesta reflexió i d'un tema només apuntat en el podcast anterior, m'agradaria referir-me a una altra operació, també complexa i ambiciosa, que sí que va tenir unes conseqüències positives i van canviar la història, si més no, la nostra. Es tracta de l'engendrament de Jaume I. Ja ho diu ell mateix i ho citàvem. Aquest és el problema. Nostre pare, el rei en Pere, no volia veure la nostra mare, la reina. Però per a conèixer més detalls i arribar al moll de l'operació engendratòria, comptem amb el testimoni directe del cronista Ramon Muntaner, del tot lleial admirador del monarca, nascut a Peralada l'any 1265 i mort a Xirivella a l'edat de 71 anys, i autor també d'una crònica on diu: «E per so comença el fet del dit senyor rei en Jaume, com jo el viu, assenyaladament lo viu que jo era fadrí, e el dit senyor rei anà a la dita ciutat de Peralada, on jo nasquí, e posar, s'allotjar, en l'alberg de mon pare, en Joan Montaner, qui era dels majors albergs d'aquell lloc, era al cap de la plaça». Muntaner tampoc no oculta el casament i la posterior desavinença del rei en Pere i la seva muller. Veritat és que el dit senyor en Pere, pres per muller i per reina l'alta Madonna Maria de Montpeller, per la gran noblea que havia de llinatge i per la sua noblea. I per temps avant, do dit senyor rei en Pere, qui era jove com l'ha pres, per escalfament que hagué d'altres gentils dones, estigué que no tornar amb la dita dona Maria, ens venia algunes vegades a Montpeller que no s'acostava a ella. Sí que una vegada s'esdevingué que el dit senyor rei en Pere vingué a Montpeller i enamorar-se d'una gentil dona de Montpeller, que per aquella bornava, és a dir, lluitava en torneig, i faia tant que a tothom ho donava a conèixer. Tot i que era tònica general la tirada dels monarques a la promiscuïtat extramatrimonial, no és difícil suposar la magnitud de l'escàndol, el descrèdit per als nobles montpellerencs que havien afavorit el matrimoni i, sobretot, les conseqüències terribles per al llinatge reial que podia tenir un matrimoni eixorc. I és així on comença la magna operació. Calia afavorir un acostament de la reial parella, encara que fos enganyant el monarca. Els nobles de la ciutat van trobar la solució mitjançant el suborn, sempre el suborn, d'un privat del rei que va consentir a donar qui sia honor i profit de Monsenyor lo rei i de la reina Madonna Maria i de tots los pobles. és a dir, fer el que calguera, encara que fora enganyar el rei, si era honorable per al monarca. A tal efecte, aquest va ser el desplegament de les forces directament o indirectament participants en la realització d'un coit reial, que no és cosa poca, aprofitant una nit en què el rei havia de dormir a Montpellier i esperava que el dit privat li portés a la cambra la dama per qui ell entrava en combat per amor. Però aquestes són les instruccions que rebé el fidel servidor subornat. E com ell, el rei, serà agitat, e tothom haurà despatxat la cort, vos vendrets a nos ací, en el lloc del consolat de Montpellier, e nos serem los 12 cònsols, e haurem entre cavallers e ciutadans altres 12 dels millors de Montpellier e de la baronia. E haurem Madonna Maria de Montpellier reina, que amb nos ensems amb 12 dones honrades de les pus honorades de Montpellier, e amb 12 donzelles irà amb nos el dit senyor rei. Així vendran amb nos 2 notaris, los millors de Montpellier, l'oficial del bisbe, e 2 canonges, e 4 bons homes de religió. E cascun home, e cascuna dona, e donzella, portarà un ciri en la mà, lo qual encendrà quan la dita dona Maria entrarà en la cambra del senyor rei. E a la porta de la dita cambra tots estaran justats, entre que estaran tots junts fins que sia prop de l'alba que vos obrirets la cambra. E com oberta serà, nos amb los ciris cascun en la mà entrarem en la cambra del senyor rei. I aquí se meravellarà, i llavors nos li direm lo fet, i mostrar-li hem que té de prop la dita Madonna Maria, reina, i que havem fe en Déu, en Madonna Santa Maria, que en aquella nit engendrarà tal fruit de que Déu i tot lo món ne serà pagat, i el seu regne ne serà proveït. Pot semblar un despropòsit, però com resulta evident, la reina Madonna Maria no va arribar sola a la cambra del rei. Devia ser digna del seu alt llinatge el seguici que duia amb la invocació simbòlica als 12 apòstols i la presència de les autoritats civils i eclesiàstiques necessàries per a donar fe i suport a tan alta iniciativa. Però no va semblar prou tot això al bon privat reial, que va demanar un afegit. Doncs, senyors, a honor de Déu i de Madonna Santa Maria de Vallvert, avui, que és dissabte, que havem començat a tractar d'aquests afers, jo us prec el consell que dilluns, a honor de Déu i de Madonna Santa Maria, comencen tots quants preveres ne homens d'orde hagen Montpellier a cantar misses de Madonna Santa Maria e tinguem 7 jorns per los 7 goig que ella hagué del seu fill e que li plàcia que a nos tots don Deus goig e alegres d'aquest tractament e que hi don fruit don lo regne d'Aragó e el comtat de Barcelona d'Urgell i Montpellier i totes les altres terres ne siguen bé proveïdes de bon senyor. L'operació, com sabem, va tenir un final feliç. Però com recomanava fa poc un destacat líder espanyol de dretes a un col·lega seu caigut ja en desgràcia, allò que compta, la clau, per damunt de qualsevol tragèdia i més encara, hauríem d'afegir, de qualsevol operació feta a major glòria de Nostre Senyor, és portar la iniciativa de la comunicació. Per això no deixarem el relat de Ramon Muntaner, però abans afegirem que arribat el diumenge acordat, després dels 7 dies d'oracions ininterrompudes, els 24 homes bons, totes les autoritats citades més amunt, les dones i les donzelles, acompanyaren la reina fins a la porta de la cambra del rei. he aquí entra Madonna, la reina. Ells estigueren de fora agenollats en oracions tots encems. El rei i la reina foren en llur deport, que el senyor rei cuidava, es pensava, tenir de prop la dona de què era enamorat. I així estigueren aquella nit mateixa totes les esglésies de Montpeller obertes i tot el poble qui estava pregant Déu, així com davant es dit que era ordenat. I com fou alba, los prohòmens tots e prelats e hòmens d'orde e dones, cascun amb son ciri encès en la mà, entraren en la cambra on el rei era en son llit amb la reina. E meravellàs, e saltat en tos sobre el llit, e pres l'espasa en la mà, e tots agenollaren-se e digueren plorant. Senyor, mercè sia de gràcia e de mercè vostra, que vejats qui us jau de prop. E la reina adreçàs, el rei la conegué. E sí, li contaren tot so que havien tractat. E el rei dix que puix així era, que plagués a Déu que fos complit llur enteniment. I conta la crònica que el rei partí de la ciutat aquell mateix dia, però deixar 6 cavallers de la seva màxima confiança per a custodiar la reina en companyia de totes les dames que havien intervingut en aquella gloriosa jornada fins que, i torne a Muntaner una volta més per a no estalviar una bona notícia, la reina engruixà i als 9 mesos, així com natura vol, ella infantà un bell fill e graciós. Conte contat, encara no s'ha acabat. Però ens aturarem així. Al capdavall, només volíem parlar de com la història no sempre s'escriu al camp de batalla, sinó que a voltes la més oculta discreció pot resultar decisiva. Acaba aquesta nota i quasi per inèrcia, llig que la premsa de la nit ja parla de morts a Veneçuela, d'amenaces, de protestes, en un sentit o altre, de condemnes, de falsedats i de moltes incògnites. Qui sap què passarà en endavant? I és que no tot és vàlid en política ni en l'art de governar o de fer prevaler l'ordre i la llei, que és el que la majoria volem i uns quants només diuen que volen. Fa 700 anys, poc d'alt o baix, els nobles montpellerencs ens van donar una lliçó de traça i diplomàcia palatines, i a la llum d'allò, deixeu-me intuir que, siga el que siga Nicolás Maduro, Donald Trump no passa de ser un terrible aficionat, barroer i perillós, incapacitat en el noble art de proveir la felicitat humana, que és el que ha de procurar tot bon governant.